No sé quin és el primer record, realment no ho sé, eh? Perquè físicament el primer record seria el llibre que el senyor Bové, que deia el senyor Bové en francès de Bové, va escriure sobre les danses del Penedès, que veig que ja s'estan perdent aquestes coses, no en el cas, eh? Però l'altre dia vaig veure que la Patum de Berga ballen al so de la música d'un tal Bruce Springsteen,
sí,
o Albusins, que n'hi ha per quedar-se desarrifat. No tenen vergonya, però bueno, això és a part. Però al meu temps les danses del Penedès ballaven el so abans dels cants del que tocava els instruments que fossin. No hi entenc amb això. I el Francesc de Bové va escriure el llibre sobre les danses del Penedès i me'l va escriure i el va dedicar, el va ser no sé quin any abans de la guerra, era abans de la guerra, editat al Vendrell, però me'l va regalar i dedicar a l'any, si no m'equivoco, 46 o 47. Per tant, si soc del 35, devia tenir 10, 11 o 12 anys. I diu, el meu amic, no, com ho diu el meu amic de música, el meu amic Josep Soler Sardà, en prova de consideració i efecte, no hi haurà de música. Francesc de Bové, Vilafranca, agost de l'any 1943. El Penedès, folklore dels balls, danses i comparses populars. Vendrell, Impremta Ramon, 1920, em sembla que és, no sé si és un 6 o un 8, em sembla que és un 26, és un 6, 26. Hi ha una fotografia del Vall de Bastons, si no m'equivoco, davant de l'Ajuntament, i a la plaça de l'Ajuntament. Bé.
Però ho veurà el mestre Capella, perquè
ho veurà. De Santa Maria, si no m'equivoco, sí. Ergo, no sé, per algun motiu especial va dedicar aquest llibre, no? Perquè que fos pel gust de... Devia saber que a mi m'agradava la música, que tocava la pianola, que és els primers, suposo que és el primer que vaig conèixer. I vaig conèixer, per tant, si era la pianola, recordo l'obertura de Tannhäuser, de Tannhäuser, que diuen avui dia, que diguem-ne, el meu temps era el Tannhäuser, el Preludi a Parsifal, l'Aprenent de Brussot, eren rotllos de la fets a França, la Planta i Solcier, diguem un francès amb una mica discret, ja que vaig anar a estudiar amb el Rosa Lara de Vilafranca i va aconseguir ensenyar-me una mica de francès. Llegeixo bastant bé, jo parlo fatal. Però, bé, què més hi havia? L'Apassionata, hi havia el Preludi de Carmen, bé, no recordo res. Bach no hi havia res. Bach es veu que no...
No,
encara no. Bach el vaig conèixer a través dels discos de pedra.
Potser, no és l'altre element,
no? L'altre element, discos de pedra, que havia la tocata a la sola, a la sofa mirador, sostingut, res. Bueno, suposo que ve per aquí. A casa la meva mare tocava el piano, la senyora Sardà també tocava el piano, i tocava bastant bé, per cert, el preludi d'una opereta vienesa, la partitura editada per Can Boló, el poeta i el Deano, de Sopé, no sé com se pronuncia, que és una música que no està gens malament. L'opereta vienesa és fantàstica, eh? Els grans autors vienesos, sigui Joan Strauss o sigui Franz Lehár, són músics de primeríssima categoria. A més, té una tècnica fantàstica. El meu mestre, el senyor Taltavull, havia conegut a Franz Lehár, que vivia en un castell impressionant allà a prop del Rhin, un castell d'aquells del segle XIX, de final de segle, però, bueno, suposo que això són els fonaments en els quals em vaig... Ell també sentim Sant Maideu tocant l'orgue, no sé com tocava, però deixem-ho estar. Diguem que tocava l'orgue a Santa Maria de Vilafranca. Abans de restaurar-lo, perquè encara el van restaurar no sé quin any és.
El 42.
El 42? Bueno, sí, potser sí. Ja estava. El 43 vol dir que tenia 8 anys. Bueno, més o menys encara era innocent. I en cert aspecte encara ho soc ara, perquè no hi ha coses que encara no me les crec. La pianola és una cosa molt particular i interessant, eh? Perquè pots fer forts, pots fer pianos, pots accelerar, pots anar més de pressa, més a poc, hi ha tota una sèrie d'elements que es poden... No la ressonància la dones tu amb el pedal del piano, bueno, però no és una cosa mecànica que posis i soni el que Déu vulgui o el que estigui assenyalat. Tu pots fer de moltes maneres. I això és... Pots, en cert aspecte pots crear cada vegada que t'hi poses, per bé o per mal. Potser més bé per mal, però bé, això és a part. Això és a part. van començar els discos, els discos de pedra, que me'n recordo, recordo també l'anècdota, també he anat a comprar una casa que es deia Musical Werner, Passeig de Gràcia, cantonada Aragó, i el senyor que vam entrar allà, bona tarda, bon dia, amb la meva mare, i jo vaig dir, voldria veure què té de Wagner, el Parsifal, no, perdó, vam entrar, ah, bon dia, què volen dir, que tenim unes novetats, acaba de sortir, això ens treu allà. Recordo una cosa que va treure una cançó, que es deia Mi abuelito tenía un reloj, que recordo que acabava molt malament aquesta cançó. El reloj se paró i mi abuelito se murió. Em va quedar clavat això. Era quina mala pata. Però bé, deixem-ho cins. I jo vaig dir, no, és que voldria més aviat una selecció de, a veure si tingués alguna cosa, Wagner, òperes senceres, no? Però és clar, imagina't. Havien arribat a fer, en 78, el Tristan eren, no sé si 40 discos o no sé quan, els americans, això. Però aquí a Espanya no es trobava. Per si fa alguna cosa, em va mirar amb una cara molt rara, també una selecció també si tingués de Ira i de la Butterfly, van ser el primer que vaig comprar. Eren 6 discos de cara, i Wagner era el Per si fa, després vaig comprar seleccions de Wagner, el Leopold Ostakovsky i l'Orquestra Filarmònica de Filadèlfia, que a poc es deia Filarmònica de Filadèlfia, amb Leopold Ostakovsky dirigint. En sense cantants, excepte la Valquíria, que hi havia la despedida de Botan, un baix que cantava Lawrence Tibet, encara me'n recordo, un baix, realment, un baríton, molt bo, realment, d'aquells temps de bueno, quasi d'abans de Jesús Crist, però més o menys. I per aquí vam començar, però no vaig comprar l'abuelito aquest, francament. Amb la Rosa Lara, amb la millor de les intencions, quasi em va fer avorrir la música, quasi, amb la millor de les intencions, perquè va voler ensenyar-me solfeig. Llavors, amb el laf, do, re, mi, fa, sol, jo no tenia ni idea, ni de ritmes, ni d'afinacions, l'afinació és horrorosa, en aquest moment té molt mal oïdo. Això és la mateixa bèstia, eh? No, el meu oïdo és fatal, noto de vegades si desafinen, però si ara vostès cantés una nota, jo no sé si em diuen, canti a la quinta de Beethoven, diré, sol, mi, però realment no sé si és un sol, allò és un mi, eh? Fa, re, sol, mi, però no sé quin to és, la veritat. Moltes vegades ho situo pràcticament entre re major i do major, però, i esclar, i ella no havia fet dictat, ni un desastre, i el solfeig, un necatombe, però bueno, vam fer a poc, el que vaig poder. Em va ensenyar que la música no solament són sentiments, d'acord? Però que aquests sentiments també s'han de canalitzar, s'han de dir d'alguna manera. Perquè és clar, és com parlar. Tu pots tenir uns sentiments profundíssims, però si no saps dir res, doncs no dius res. No sé com explicar-ho. Has de saber-ho dir o saber-ho escriure. Almenys escriure o almenys dir-ho. I que ho gravi ràpidament o que ho copi o que sé jo. Perquè si no, tampoc no té sentit. El sentit de l'estructura, això d'acord. Això sí que ho vaig aprendre.
Tu ho trobes una trobada amb el Taltavull, no?
Bueno, llavors en Taltavull també és capaç de donar-me l'empenta i dir, molt bé, faci el que vulgui, però que sàpiga ben bé què fa. Si vol assassinar 15 o 20 persones, fàcil, però sàpiga que seran 15 o 20 i d'aquesta manera, crac. No vagi a ull. A ull no, ara. Sàpiga quin mal hem de morir els uns als altres. Leibovitz no es va entendre. Posteriorment, per carta, i no sé si recordava que era la mateixa persona, mira el que et dic, per carta ens vam entendre, però personalment a Leibovitz tot era el dodecafonisme, el número aquí, el número 3 allà, si el 3 era 4, era el 4 aquí, bueno, llavors em vaig col·lapsar i no vaig entendre res. Em vaig trobar sol i tal, i em vaig anar al cine. I vaig poder veure dues vegades seguides, que estava prohibida aquí a Espanya, una obra mestra absoluta del cine. Aquí a Espanya es deia Confaldes i La Loco, Some Like It Hot, de la Marilyn Monroe i companyia, que la van prohibir. Després la van autoritzar, però ja la van prohibir, no sé per què. I la vaig veure dues vegades seguides al cine, vaig veure Alexander Nevsky, me'n recordo, i van al Terrible, i no sé què més, ah, no me'n recordo. Però bé, almenys ha usat alguna cosa. És que aquí a Barcelona ni havia pensat, ni si m'havia corregut. No, no, no. L'instint no m'hi portava, i m'espantava només la idea del conservatori, la paraula conservatori no m'espantava molt. I algunes soques, les campanes que havia sentint, i pensava, ui, això és per gent que en saben molt i que llavors em tancava i no. Comprava tant llibres que podia, alguns d'ells els guardo com a tresors, altres no s'escaien, però no, al conservatori, de fet, no hi vaig anar mai. Perquè dic, no... Em va espantar fins que a l'any 60 vaig anar amb el senyor Taltavull. I encara tornant de Leibovitz vaig tornar totalment desanimat. I llavors la filla del mestre Bové, que era molt amiga de la meva mare, Maria Sant Cristòfol, que es deia, nova cunyada de la propietària d'aquesta, com se diu, això que veuen aquí darrere, aquest faristol d'aquí, era, diu A.S., Aureli Sant Cristòfol. Aquest faristol era d'una deixeble, una cunyada d'ella, deixeble d'en Casals. I en Casals l'havia portat a les mans, aquest faristol, perquè eren molt amics de la família i tot plegat. I quan ella va morir, me'l va regalar amb mi, i està aquí. I el primer dia que va arribar a casa, amb tant de cuidar, el vaig portar, el vaig posar aquí, no sé com va anar, i va caure i es va trencar. El primer dia està aquí a casa. I, bueno, i amb Miquel Llor, el novel·lista, aquest m'era molt amic, va dir, no pateixis, ja me'n cuidaré jo. I no sé què va fer venir, un home molt sabellut, i el va arreglar i el va... I sempre ha estat aquí, no s'ha tocat mai. Doncs aquesta senyora em va fer entendre, li va fer entendre a la meva mare, que provi, que vagi amb Taltavull i a veure què passa. I afortunadament, el senyor Taltavull es va donar compte que no es tractava de fer-me fer ni d'hora ni fa sols, ni fer-me tractats de fer exercicis d'harmonia de primer curs. Tiri pel dret, però a veure què anem tantejant. 4 anys vaig estar amb ell, el 60 al 64, quan va morir. El senyor Taltavull tenia molta paciència i al mateix temps tenia un respecte per aquella persona. Si aquella persona no donava per més, doncs mira, no ho sé, l'anava convoiant o li deia, vostè potser en realitat li convindria més, ja que té interessos en una fàbrica de teixits, doncs potser més aviat a la fabricació de teixits li és més adequada que no pretén d'escriure sinfonies, per dir-ho bonament, Estic pensant en una persona concreta. Però, sí, però no profunditzem. No s'ensenya. És una mica allò de la criatura que es tira a l'aigua i és allò que diuen, si flota, molt bé, i si no s'ofega. Intenta treure abans que la cosa vagi pitjor, però generalment alguns floten i altres que no. I un servidor era d'aquells que em ficava a l'aigua i no flotava, I parlo d'un senyor que enamorat del mar, perquè sóc home de mar. Sóc home de Vilanova i Sitges, sobretot, o la casa que hi havia entre Vilanova i Sitges, que a prop de la casa de l'Eugeni d'Ors, i que el mar i sempre el mar. Però cuidado, perquè no em facin entrar gaire, perquè la cosa no dona per més.
Potser tenia una manera,
no? Sí, suggerir-te, escolta molta música, mirar-la, veure com... Això que t'agrada tant, com està escrit? Quina pinta té d'escriptura? Perquè a vegades la gent deia, és que jo, mira, a mi m'agrada, què sé jo, la bacanal de Tannhäuser, per exemple, que parlàvem de la Tannhäuser. Això com deu ser escrit, com deu ser una cosa? No sé, miri, és una cosa, miri-s'ho, agafi la solfeting i miri, agafi la versió... l'òpera sencera del primer acte, o bé aquella versió que va fer Wagner, que obertura, bacanal i final, miri-s'ho, el preludi de Tristan, deu ser un acord aterradora, no sé si és aterradora o no, miri, comenci per mirar-se-la. O Beethoven, per exemple, o discussions de vegades, mira Beethoven, mira, aquí tinc una solfa, aquí sobre, concert de violí, que hi ha un xicot aquí a Barcelona, que és fill d'en Roure, concretament, aquest que s'ha fet la tesi doctoral, toca l'arpa, toca molt, molt bona arpista, I va dir, és que m'agradaria veure't i parlar de l'orquestra i tot plegat. Dic, mira, parlem-ne. Dic, ja veuràs, el primer dia mirarem un parell de coses, mirarem algunes solfes que tu et mires, per exemple, que si jo, ja que em parlem del preludi del Tristan, o Beethoven, dic, t'interessa el concert de violí? És maquíssim, bueno, molt bé, mirem el concert de violí. I el concert de violí, hi ha un moment que en 2 o 3 compassos, que ni un aprenent de primer curs faria tan malament. Està tan fet amb tan mala pata que no pot ser pitjor. Però aquests mateixos compassos, compàs 70, 68, 69, 70, 71, una mica més avall, són els repetits perfectes. Què vol dir que Beethoven el primer vegada estava a la lluna? No se'n va donar compte, suposo, i després ja mira, s'havia morir o no, què sé jo. Està fet d'una manera que tots els baixos, uns trèmols, les trombes, i la melodia principal, re, fa, la, si, do, re, no surten res, perquè és impossible. Les trompetes fortíssimes, i els directors normalment, quan veuen que ja diu fortíssim, no s'atreveixen, que a mi em sembla que l'indi, escolti, miri, toqui piano i així se cuento, però en canvi la segona vegada sona perfecta. Bueno, i es deia Beethoven, sí, s'ho deia. Què vol que li digui ara? L'escriptura vocal de la missa solemnis és horrenda. Això ho sabràs tu, ja ho saps. Allò no canta ni Déu, perquè està fet d'una manera mala pata horrorosa. Per què? No m'ho pregunti. Però els soprans que canten la missa solemnis fan el que poden. Tot el rato, sí, natural, sí, 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 va, sí, 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 ja. Bueno, per què? No ho fa ni a la novena, no ho fa ni a Fidelio, no ho fa ni al Crist de la muntanya de les Oliveres, per què ho va fer allà? No ho sé. Bueno, al contrari, perquè Wagner és tan difícil de trobar una cosa que diguis, que si, o Strauss. A la dansa dels set vels hi ha dos moments que pagaria per poder parlar amb Strauss. I diré, per què va escriure aquest aquí i aquí, en la dansa dels set vels? Perquè aquí no es pot sentir, aquí davant una flauta que va ser fins a baix de tot, hi ha uns instruments que la tapen. El que hi ha baix no es pot sentir. Amb dos forts que em diria, mira, treu un fum. Perquè ho volia així i mira, si no sona la barça i Déu. Bueno, potser sí, no ho sé, però m'hauria de preguntar-li. Estarà una meravella com escriu, eh? De natural ja li surt, vull dir que és ben bé. Que ara has de buscar tres peus a l'edat, eh? Però entén-me. Doncs llavors que vegin la partitura, que vegin, mira, és així. I això que és meravellós, d'acord? Aquesta novena sinfonia de Bruckner, a l'octava de Mahler, és una meravella, fantàstic, perquè doncs mira i així, o aquest tercer acte d'olor que tenim aquí a terra, sona, és esplèndid. Com ho va fer-ho, Alban Berg? Mira, escrivint-ho aquí, i amb molta paciència, suposo la seva dona, que era molt emprenyadora, per encarar malament, doncs hi havia unes circumstàncies familiars molt agressives amb aquest tercer acte. I, bueno, doncs devia intervenir també, no ho sé, però va aconseguir acabar-ho, eh? Va venir aquell bitxo que el va picar i la seva dona va ser molt feliç de poder-lo acabar de matar. Però bueno, la vida deixem-ho fins ara. Les males llengües diuen que era filla, com se diu, no reconeguda de l'emperador d'Àustria, Helena Berg. I Alban Berg tenia relacions amb una senyora, que la dona se'n va enterar, hi va haver uns altabaixos, i bueno, deixem-ho estar ara, deixem-ho estar. I per això ella va estar tants anys que no va voler que s'acabés el tercer acte, perquè sabia que estava dedicat a aquesta senyora. I, bueno, al final va passar tot el que va passar. En fi, és un fonament i a partir d'allà se'n poden fer moltes lectures. Això és evident. Ara, sempre mantenint el respecte del que s'ha escrit, és com aquesta representació de Moisès i Aaron, que el que canten és el que són molt bons, l'orquestra també funciona molt bé, el cor també, però el que ha fet la posta en escena és el que no he llegit el llibre, ni s'ha entrat de res, ni llegit mai l'Èxode, que potser deu dir que és una cosa passada de moda, que potser ho és, no ho sé, ja no m'hi fico, i esclar, doncs, allà ha sortit un tortell que n'hi ha que l'aprofiti. No et desanimo, eh?
No, no.
Però, ja dic, si tanques els ulls, és allò que val la pena, eh? Val la pena, els cantants són bons i tot funciona. Ara l'altre és un horror estranyíssim, a més, una cosa de pel·lícula de terror extraterrestre, bueno. Però esclar, perquè no han tingut el valor de dir l'autor demana això i ha escrit això i s'ha de dir això, amb totes les variants que vulgui, també de Wagner, Bayreuth, per exemple. Una cosa és com se representava Bayreuth a l'època de Wagner o com a l'època de Wilhelm Wagner, que realment és esplèndid el que va fer. Ara, respectava el que havia fet el seu avi, devia ser, si no m'equivoco, doncs, respectant-ho amb tots els respectes haguts i per haver, però innovant per un cantó, però respectant per un altre. I llavors la lectura que tu pots fer d'aquest concert de viola i Beethoven que parlàvem abans, pot ser molt, però sempre que respectis i que, si hi ha alguna cosa a discutir, ho discuteixis en un detall tècnic concret. Però respectem el que hi ha. No ho sé. No puc evitar dir que fa dos o tres dies hi va haver un concert, el diari deia, d'un pianista, no, d'una cantant americana, una tal Donato, em sembla que segons el Roger Lier Em sembla D'Apostrof Donato, o Donato, una cantant que per la que va cantar deu ser una lleugera, i acompanyada d'un pianista que porta una fama mundial, bé, molt bé. Va cantar aquí, com estava aquí, li devia semblar que no es va conèixer bé la situació, va començar cantant d'Espanya vengo a Espanya voy. Bé, d'acord, va començar per aquí. No és un bon començament. Però esclar, deixem-ho estar, això, aquest detall, però el pitjor bé no és això. El pitjor que el pianista, és el que l'acompanyava, la paraula és horrible, l'acompanyava, però hi afegia, feia lectures del que estava escrit, sigui Mozart, sigui Fauré, va cantar la Xerezada de Ravel, va cantar afegint-hi lectura tipus jazz, barrejant-hi acords i coses de tipus jazz. Que a mi això em posa els pèls de punta, es fa sentir la Xerezada, sentir Ravel, amb afegidures de jazz, o Mozart, o Fauré, bueno, doncs esclar, dius, mira, escolta'm, això no, no. El Roger Lié diu, en canvi, va cantar una cosa, una ària d'una òpera desconeguda, d'aquestes de Händel, que generalment és una llauna, però bé, hi ha algunes àries molt maques, va cantar una meravella, bé, molt bé, d'acord? Però, què té a veure això? Aquest pianista, si era molt bo, que diu que tocava tan bé, molt bé, toqui el que està escrit, i prou, ja n'hi ha prou, per bé o per mal, si no li agrada no toqui, ara no em faci una salsa estranyíssima de barrejar-hi jazz o de fer-hi ara barrejar-hi, no sé què, ni idea. Si un demana una sèrie de coses, ho demana a l'escena. Però aquí he mirat si hi ha la gravació, no del Liceu, sinó quan se va fer com oratori, a dir Pio Casta sobre el text de Sèneca. I quan se va fer el Liceu, la versió aquesta es diu esplèndida. A més, va ser un miracle. Està gravat amb un sol micro, un Sennheiser, l'Andrés Levin-Richter el va clavar davant, la Marta Moll, que també va ser un miracle, el número 1 d'en Karajan i d'en Furtwängler, va accedir a cantar-ho, no sé per què, però bé, va accedir-ho, i, bueno, molt bé. I quan ho van representar al Liceu, en Ricard Salvat em va dir, jo no vaig gosar en aquell moment discutir-ho, diu, esclar, l'escena, diu, s'ha d'animar. I llavors sempre passaven coses. A mi el que m'interessaven els personatges que estaven explicant un problema i s'estaven explicant i la música ho explicava. Perquè el fet que aquell moment passés com una professor de gent que anaven a adorar Júpiter, m'alegro molt, però no sé per què, que hi pintava allò allà. Per què tenien que passar coses? Perquè per omplir l'escena, el terror del buit. O com aquell Moisès que m'explicava aquest xicot, que sempre estan passant coses allà. Però bé, si Moisès està discutint amb Aaron i discuteixen tots dos, perquè mentrestant allà darrere hi ha d'haver tota una discussió sobre no sé què. Si han d'anar a comprar carmelos a la botiga o no, no ho sé, entén-me. I esclar, és absurd, no. Aquest terror, aquest horror de que s'ha d'omplir l'espai. I omplir, de vegades, més aviat, potser s'ha de fer buidar-lo i no omplir-lo. Però... No ho sé què em porta. No ho sé què em porta. Algo que em diu escriu. I escric. Em sento una mica... Com, és una mica aquell diàleg estrany, que fa riure una mica, però que en el fons no fa riure gens. El primer acte de la Bohème, quan el protagonista troba la... com se diu? La Mimi, que sempre penso la Victòria dels Àngels. Anava a dir quan troba la Victòria dels Àngels i el tenor, i diu... I ell li diu com el seu nom, el meu nom és Rodolfo, si no m'equivoco, diu, cosa faig? Jo sóc un poeta. I ell diu, ah, cosa faccio? I li diu ell, escrivo. Cosa escrivo? Sono un poeta. I torno a repetir, bueno, és un poeta i escriu. Cosa faccio? Escrivo. No li pregunta ella, i com escriu? I de quina manera ho fa? Afortunadament. Sigui perquè la música no ho porta, és una meravella, eh? L'escena aquesta, potser ni és una obra mestra tot, el que va fer. Però al mateix temps dius, escric, faig. I qui ho fa, cuidado, que també tocaria un tema molt delicat, però molt.
Sí, perquè tu ets fonder, no? Et va agradar a vegades ressaltar la mà, no? La mà que escriu.
La mà escriu i escriu. I sóc el primer que de vegades m'ho miro i penso, veig quines coses. Sí, insisteixo que és un tema delicat, aquest. El tema de la... de l'artista entre moltes cometes, hi ha moltes per moltes, totes les voltes i per haver, que simplement és una màquina que la fan servir, la fan servir, cuidado, a moltes cometes també, per sigui fer una estàtua, sigui pintar un quadre, sigui fer el gravat, etcètera, etcètera, o sigui fer una... no sé què, això que està escrit aquí sobre. Allò no, eh? Allò, per cert, és una fotografia de la missa de Vilafranca, per cert. I... no ho sé, no ho sé. Hi ha un compositor aquí a Barcelona, que un dia em deia, no diré el nom, un dia em deia, és que jo treballo les tardes, perquè al dematí em tanco ja al despatx i penso, bueno, a veure, quin hora em faré? I perquè escriure aquí i faré allà? Jo pensava, ja, com se deu fer això? Tancar-te, al dematí et dediques, a quin hora em faré? Però no ho sé, a quin hora em faré, no ho sé. Al dematí miro de fer música, després a l'hora de dinar, al meu temps, quan estava aquí, ara hi ha problemes familiars i tot plegat, i faig música, moltes músiques, no sé si aquí n'hi ha alguna, de vegades les faig a la nit, inclús sense tenir paper de música. Em marco, agafo un tros de paper en blanc i marco el pentagrama i vaig escrivint, però vaig escrivint. No ho sé. Escriu.
Sí.
Doncs escric. Aquesta necessitat d'escriure, aquesta necessitat d'explicar i aquesta necessitat de desenvolupar-se en un temps determinat, que no és el meu, és el d'una cosa que s'ha escrita, que sonarà potser d'aquí 10 anys o 15, o no sonarà, però que ha d'estar aquí. I que no sé com està feta ni què ni com. I que al cap dels anys, a vegades ho sento, i a vegades penso, mira, encara no està malament. I què és això? I dic, escolta, però si això és el teu que vas fer. Ah, sí? A part de no tenir memòria, que cada dia en tinc menys, per cert, uns problemes. Per cert, tu havies dit que vindries avui?
Sí.
No me'n recordava, no. El primer és una cançó sobre un poema que la Rosa Lara em feia recitar. Henri de Regnier, que és un poeta de segona francès, la pluja veia, com comença? La pluja veia l'arbre que se veia, l'arbre en dormir que se veia, no sé si igual, no me'n recordo. Bé, ara no me'n recordo, però no tenia pràcticament, no. Vivia solfes, més o menys, sabia la clau de sol, sabia la clau de fa, però... bueno.
En canvi, hi ha obres que duren molt, perquè algunes les comences aquí, no? Com les danses del Penedès, amb els quaderns de la Rosa Lara, i en canvi acaben
el
98.
I acaben allà,
sí. Són quasi 50 anys. Sí. Una obra està com dins, o està incubant-se.
Ha costat 50 anys. I altres, ha costat un parell d'hores per... El dematí em llevo i dic, mira, veus, ja s'ha acabat. No ho sé, és com tot el que escric allà a l'ordenador. O de vegades a la nit també. No és fàcil, perquè... I de vegades et sent ridícul, penses, però què estàs fent aquí? I què estic escrivint aquí? I això per què? I per què ho dic, això? O de vegades m'agradaria escriure que sigui una carta a la Vanguardia dient que aquest bisbe diu una bestiesa com una casa, però no la faré. O faré una carta sobre que, què sé jo, que avui s'ha mort aquella senyora que va atropellar un ciclista i que finalment s'ha mort avui l'han enterrada. O avui s'ha mort, sí. I que cada dia, quan agafem el cotxe per anar a casa d'aquest amic meu, cada dia em trobo amb problemes realment greus de motos i bicicletes que em venen de cara, que passen en llum vermella mentre estic passant jo en verda. Bé. No, no és fàcil, no. Però bueno, tu, això és un tema delicat. N'he parlat, en parlo, intento parlar-ne, i amb algun nivell molt fort, que no sé, potser ni els tribunals i tot, però m'és igual, amb un llibre que està en aquest moment... Les proves d'impremta estan allà a la porta. Si vols, les pots sospesar. Són 700 pàgines, quasi. Que es dirà, que s'editarà a Saragossa, si ho vol, amb un pròleg del Joan Pere, que es diu un nom que va sortir de repente, me'l vaig trobar escrit aquí, en l'àrbol del Dios de l'Oriente. Bé, no sé ben bé per què, Estàs un llibre està escrit en castellà, el meu català és molt dolentet, escric en català, però s'ha de revisar el que faig, perquè el català meu és desafortunat. I en aquest llibre surten moltes coses, surten, i surt els jesuïtes. Hi ha un lloc on surt una llista de noms i apellidos dels jesuïtes que vaig tractar al col·legi de Caspe dels jesuïtes dels anys que vaig estar allà, amb noms i apellidos. I dient, i aquest era un poc arronya, i aquest era tal i aquest era qual. I ha sortit d'allà. Bé, que no ho sento molt. O potser són morts enterrats, no ho sé, ni ganes de saber-ho. Però, doncs està allà. I aquest, i va ser una experiència horrible, però al mateix temps, doncs mira, potser tenia assassins, no ho sé, no ho sé. Vaig estar 6 anys, abans d'aquella època, es feia el batxillerat, però els jesuïtes feien preparatori i ingrés. 2 anys, 7 de batxillerat i els havien d'estat. En vaig fer 6, vaig estar malalt, amb un problema de tuberculosi, vaig estar malalt un any, vaig repetir 6è, i després de repetir 6è, la meva mare i un servidor vam anar a veure el rector i van dir, mira, oi que si nosaltres no som benvinguts a aquesta casa i que un servidor a vostès no els hi fa cap il·lusió tenir-me aquí, per això, per això i per això i per allò, perquè de vegades m'he atrevit a dir que sé jo, que això no està bé, o que això sí que està bé, si volen, m'aniré. Em donen el 6è, aprovat, ja que el professor de matemàtiques és un tal i un pam, es deia Casellas, tu també l'hagi perdonat, si és que està mort i si no, no, també que ho perdoni igual, doncs ens anirem. I van dir, ah, molt bé, doncs aquí el té, 6è aprovat. I em vaig acabar unes circumstàncies molt pintoresques, vaig fer l'examen d'estat i un professor em va ajudar en l'examen a l'hora de fer física, però no tenia ni idea, el prisma, sabia que em preguntaria el prisma. I encara que ningú s'ho cregui, pel que l'ha gravat aquí, a l'examen del problema de matemàtiques, del qual no tinc ni idea, només hi van haver 2 que el van fer. Un que no sé què era i l'altre un servidor. No sé per què dimonis se'm va ocórrer que aquest problema es solucionava d'aquella manera. Només 2 van fer el problema a l'escrit de matemàtiques. Es van salvar per l'oral. I en canvi l'oral va ser 0 i 10 que va ser un 5 de matemàtiques. Però no ho sé, no m'ho pregunté. I física em van donar un 5 perquè l'oral per escrit 0 i el prisma, que és un bitxo que descomposa la llum, ho sabia que surt la llum per aquí i entra per allà al revés. Entra per un cantó i surt per un altre, descomposa la llum amb els colors primaris i no sé què, no sé quantos, amb un angle, no sé què, tothom va quedar meravellat. Bé, era farmacèutic. I aquest senyor m'ha dit, mira, vostè ja sé que no se'n sortirà, perquè vostè el que ha de fer és música, i ara és que jo tenia 17 anys en aquell moment. Anava pels 17. Per tant, vostè, que em tractava de vostè, era farmacèutic en aquella farmàcia que estava baixant a les Rambles, a la dreta, la primera que es troba. Ara fa anys que no el veig. No sé si encara, o potser ja ha mort, no sé. I vostè no s'amunt, jo li preguntaré el prisma. Estudia't el prisma i l'altre ja el salvarem com podrem. I així em vaig salvar. I vaig poder anar a la universitat, que de poc em va servir. Perquè ja dic, un desastre. I en Ricard Salvat, que venia amb mi, va dir, tu, vés, calla, que era tortosa d'aquella mena que parlava, calla, tu, oh, sembles un capellanot, vés. I va aguantar i va acabar la carrera, però jo no vaig poder aguantar. Vaig ser un any i prou. I ve el doctor Bofill, que el fill, el professor del doctor Bofill, es va dedicar, va fer la tesi doctoral sobre la música en criadis, i sobre Boecio i música en criadis. Però després va desaparèixer, no l'he vist mai més. El Joan Bofill, pare, era el vaig tenir de filosofia, que era un professor excel·lent, però va morir. El primer curs del segon ja no, ja em vaig espantar. Ja vés a saber qui trobaràs, el doctor Bofill ja no hi és, i vaig plegar. I el meu pare em va agafar i em va posar a fer farina a Vilafranca, cosa que evidentment no era el meu. Però bé, ja agafava els 600 i anava a passar a l'Ordal, on te vaig veure l'espectacle. Ara l'explicaré també, l'anècdota més, com ara ja no suposo que ja no hi és. Hi havia un forn que feia un pa boníssim a Cal Pere d'Ordal, suposo que no hi és, no et sona? Suposo que ja no, perquè aquella època era un home gran, doncs ara tindria potser 100-120 anys, molt bé. I feia un pa boníssim, paràvem a l'Ordal, a Sant Pau d'Ordal, que el pare Massana era fill de Sant Pau d'Ordal. Sí. Molt bé, paràvem allà, compràvem el pa i continuàvem, sigui a Barcelona, sigui cap a Vilafranca. I una de les vegades paro allà i dic, escolti'm, deixi'm anar al lavabo que tinc pipí. Ves, 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 ja al fons ho ves. I passo i atreveixo una habitació i a l'habitació hi havia tot una, com un piló de pa enorme. I sobre el piló de pa hi havia el gos dormint. Dic, ara ja sé per què el pa està bo. Tu t'imagines? Un piló de pa enorme i un gos que tenia molt maco estava dormint. No vaig dir res, eh? No, i vam continuar a comprar el pa. Vaig dir, mira el que no va t'engreixa, tu. Si durant tants anys encara som vius. No. Encara aguantarem. Oi que és bo? Realment, no li vaig dir res a ell tampoc, eh? Ara aquest ho escamparà. I no vaig dir res, però ara ja es pot explicar. Ai, Déu meu senyor, el gos també, pobra bèstia, ja ni deu ser-hi. No ho havien sentit mai, hi va haver un tall tremendo durant la guerra, discos de música... I Estravinci ja es podia sentir, eh, per això. Jo havia sentit, els tres ballets hi eren, Ocell de Foc, Petrusca i Consagració. La Consagració eren quatre discos, també del de Leopold Ostrovsky. Hi havia el Cant del Rossinyol, Schoenberg no hi havia res, Escola de Viena res, Debussy hi havia El Mar, Rebel hi havia Bolero, esclar, era inevitable, és l'obra que ha sonat més potser del món, Bolero i El Temps Lent del Aranjuez.
Sí,
una vegada vam anar al Cairo, que nosaltres som molt egipcis i hem anat moltes vegades, vam agafar un autobús i pujar a l'autobús i estava sonant El Temps Lent d'Aranjuez, amb un arreglo per una mena de bitxo que estava... anava tocant, i anava tocant. Bueno, i des de l'aeroport fins a l'hotel que anàvem, que sempre anàvem el mateix, al Mera House, allà sota la piràmide, doncs hi ha una hora per, més o menys d'autobús. I sempre va anar sonant això. I com va acabar amb el que portava el cotxe, que eren realment són gent molt amable, vaig dir que escolta, aquesta música, dic que sempre ha sonat, diu, oh, sempre sona. Diu, què vol dir que sempre sona? Diu, aquí, sempre sona el mateix. A l'autobús sempre sonava El Temps Lent del concert d'Aranjuez. Ara multiplico per tots els llocs, és a dir, a tot el món sempre està sonant El Temps Lent del concert d'Aranjuez o Bolero del senyor Mori Rebel. Són les músiques que sempre, a tot arreu del món, vaig dir, un post o un altre, si poguessis gravar tot el que sona en aquest moment al planeta Terra, un moment o altre pescaries o Bolero o el Lent d'Aranjuez. Bé, doncs, no sé per què ho deia, això.
No, pel tipus d'estètica que tu apliques la música, i en canvi de seguida pots estrenar, de seguida s'interpreta.
Bueno, puc.
Però en un context que sembla que sigui molt complicat.
Hi ha algú que s'interessa, com en Cercós, hi ha alguns concerts que es fan, com els que es fan a casa del senyor Bartomeu, que mai van tocar música meva, eh? Jo anava a girar fulles allà. Anava a girar fulles, algunes de molt divertides. Perquè algunes, oh, és que jo estic al compàs 25. Què dius ara? Si jo estic al 48. Bueno, el concert de càmera d'Alban Berg. No, no concretament. Però després en seguida van sortir joventuts musicals molt mal vistes pel règim i molt mal vistes com a, perquè semblava que era una cosa molt, molt revolucionària, que no sé si ho era, jo diria que no, però en fi. I en Toldrà, que alguna cosa havia dirigit, va arribar a dirigir Messiaen tres fragments de la Turangalila, es van arribar a tocar allà, Estravinci es va fer la sinfonia en tres temps, com va morir Schoenberg, es va fer Nit ensigurada, però a mi el nivell, va morir Schoenberg l'any 51 i com és públic i es va dir públic, pot dir un nom, el senyor Montsalvatge va escriure un quadradet on escrivia el Destino, va dir, s'ha mort a Los Angeles, Arnold Schoenberg, diu que era un compositor que va escriure unes músiques molt rares i molt difícils i estranyes i l'orquestra va fer servir coses tan estranyes que té una obra que hasta fa servir unes cadenes de ferro. No molt. Aquí s'ha acabat l'epitafi mortuori d'Arnold Schoenberg com vora l'any 51. És cert, realment. Els Gura Líder, hi ha un moment que demana un grup de cadenes de ferro que es mogui. Va? Cosa rara, per la circumstància del text. On parla i se sent coc, les cadenes aquest. Però aquest era el nivell, eh? Strauss es considerava una cosa vanguardista, futurista, es deia, en aquella època. Quan una cosa era molt, molt moderna, es deia, aquesta música és futurista. Com a l'orquestra, no es deia els instruments de percussió de l'orquestra. Me recordo haver sentit a la gent, mira, allà hi ha els jazz band de l'orquestra, es deia.
Encara, als anys 60.
Als anys, o abans perquè anava sentint Toldrà al concert de la Municipal a les 11 del matí, és a dir, vam venir aquí a Barcelona quan vaig anar, primer el vaig fer als 11 anys, ingrés als 10 i preparatori als 9, a partir dels 9 anys. A partir dels 9 vam venir aquí i llavors ja anava els diumenges, em sembla que pràcticament cada diumenge havia concert. Aquí a casa tinc el primer microsurt que crec que val una fortuna. Això també a l'hora de la meva herència ho podeu aprofitar-ho, perquè de l'any 47 exactament. Igor Stravinsky conducting de New York Philharmonic Orchestra a l'Ocell de Foc a la versió del 47, que la va fer expressament per la gravació. És de la CBS, Columbia CBS.
S'ha reeditat aquest.
Perdó? Suposo, és possible. Sí, sí, però l'original el té, ja. Sí, sí. Doncs l'original el tinc aquí. D'aquella colla en tinc, bueno, Mitropoulos va fer el Wolczek, que és un miracle, va fer el Bartung, va, bueno, què sé jo. Però aquest va ser el primer, que jo sàpiga. I és de l'any 1947. I aquest el portava el senyor Casadevall, que era el director del jazz aquest grup del Q49. I també era, no sé quina relació tenia, que portava discos de contrabando. Els primers microsurts van arribar a través d'ell. I el primer que va arribar, que vaig tenir, era un RCA, que també el tinc, que no posa data, ni bé, tenia la pinyatera mania, parlant clar, de no posar fetges, que és un disbarat, aquest afortunadament ho posa, però n'hi ha que no. I aquest que jo et dic no, Guido Cantelli, que això ho podíem saber, que va morir d'un accident, dirigint la NBC o RCA Orquestra, dirigint el Matías el Pintor i la 92 o la 91 de Haydn. I aquest el vaig comprar en aquesta casa que deia jo abans els discos que em volien vendre a l'abuelito aquest, i me'n recordo que vaig dir, ah, aquest disc és el que m'interessa, aquests, oh, però això és una cosa molt moderna, vols dir, mira a veure, no, dic, mira, vull aquest. Jo em pensava que només hi havia el Matías el Pintor, i em pensava que només hi havia una cara, no sé per què. I llavors va resultar que eren les dues cares, i l'altra cara, i el, pensava, carai, mira, també la Sinfonia de Haydn. I és més o menys aquesta època, potser és el 48 o el 49. Segurament ja m'havien fet diversos, perquè darrere del disc hi ha una sèrie de 8 o 10, fan propaganda de 8 o 10 discos i ha microsurts. I al mateix temps de discos 78, que es devia comptar que molta gent encara compraven 78. I si és clar, llavors ja tenia Arbarto, ja coneixia... En seguida va sortir afortunadament a una obra de Webern, també Mitropoulos va ser el gran... La gravació del Senat a Mitropoulos, una cosa increïble, realment. Sí, sí. A Madrid, al Conservatori de Madrid, van editar uns volums que es deia Música, que és un volum d'un tamany com aquest, més o menys. I el primer, un tal, no sé quantos Soler, que mai hem pogut averiguar qui era, el va dedicar tot ell a Arnold Schoenberg. Per tant, el Schoenberg és el 53. El 53, que és aquest. És aquest. I, però llavors, jo ara li vaig demanar, és que l'altre dia li vaig demanar, el tenia tots dos, el Diego, i li vaig demanar que em deixés el Schoenberg perquè volia tornar a llegir tot el que havia llegit de Schoenberg en aquella època, perquè tinc idea que el que va escriure aquest senyor, aquest tal Soler, sobre Schoenberg, era tot purament tècnic. No parlava de res que fos... Bueno, res, que no sortís de la clau de sol i de fa, per dir-ho d'alguna manera. Bueno, i s'equivoca i em porta l'altre, és igual. Però al mateix temps vaig anar per a l'Àfrica, amb tota aquesta marranada del servei militar, quan l'any 50... Ara som al 57... No, al contrari. Vaig tornar al 56 aquí, perquè vaig conèixer en Paco al 56, que ara fa 60... 61 anys. I al 55 devia entrar... Al 56 vaig estar un any i mesos.
Perquè la guerra, no?
L'any de la guerra d'Ifni. Bueno, i allà un amic meu, de Joventuts Musicals, que no és que tingués una gran relació, un bon dia m'envia un paquet i amb una nota diu, he estat a Saragossa, i a Saragossa he trobat aquest llibre, diu, Domènec Musical, escrits d'Alban Berg, traduïts i comentats per Henri Pousser. Mira, és del 57 el llibre, per tant, devia ser el 57 que m'ho va enviar. Mira, el copyright és de Madame Helena Berg, Viena. Doncs, això em va arribar quan encara estava esperant. És a dir, jo devia sortir d'allà el 57. Bueno, però llavors aquí els escrits d'Alban Berg em trobo exactament al revés. Almenys la idea que jo tinc. Si aquí aquest senyor em parlava només de tècnica i tècnica i tècnica, el Bamberg pràcticament no em parla de la tècnica. Em parla només de totes les motivacions personals, de tot el sentiment, tot etc. Em parlo com podria parlar Schubert o Mozart, si és que... o les cartes de Mozart són molt peculiars, però en fi. Doncs, no sé, o què sé, ara no sabria què dir. O Strauss, si és que té... bueno, Schubert, diguem, per dir-ho d'alguna manera. I, esclar, són dos mons molt, molt contrastats, però dos que em van influir molt. I aquest tinc molt interès de dir exactament què és el que el senyor Soler, aquest, que no sabem... no hem pogut averiguar qui és aquest tio, eh? No sé, un professor d'allà o que corria per Madrid i que va... i parlava de coses, parlava de coses que ja es veia que no havia sentit mai. L'òpera von Goethe o Morgan, per exemple, deia, les referències que tenim és que és una obra esplèndida, però es veu que no l'havia sentit mai. Discos no n'hi havia, d'això, tampoc havia sentit mai.
Tampoc s'interpretava?
No, no, molt poc, molt poc. L'escala de Jacob encara no s'havia tocat mai. Moisés i Aron és Umiaro. Esclar, estem parlant d'aquells temps. Però llavors ja conec, no conec moltes coses, no, però ja conec Erwartung, conec La mà feliç, que ja s'havia gravat també, conec els quartets de corda, que havia fet el Joliard també per Colúmbia. La Casa Colúmbia em va fer moltes coses. I llavors això, doncs mira, ja situava. Mitre Bols havia gravat La serenata, Les variacions per orquestra, Robert Taft. Robert Taft en seguida va trobar aquest camí de... a part de la seva relació amb Stravinsky, en seguida comença a dirigir Schoenberg, que els tinc tots, els discos de Robert Kraft. Va fer molts de Stravinsky, el concert de violí, va fer, bueno, què sé jo, les cantates de càmera i Stravinsky de Schoenberg. I què anava jo ara? I va dirigir, finalment, von Goethe und Morgan, perquè aquest és dels últims que va fer. Que és una meravella, per cert, és esplèndida la gravació. És que no veig la diferència, perquè els mediterranis...
Sí, per això no es tocava, no?
Els mediterranis també agafes Verdi, també és una cosa més que emocional. Però agafes Erwartung, o agafes Wozzeck, o Lulu. Lulu ja hi havia una gravació també de l'època, eh? Amb la Sinfònica de Viena, i la Ilona Stengruber, d'un tenor horrible, per cert, molt dolent. Herbert Hefner dirigint, que per cert és un disco que no trobo un par de món, el tinc tan ben guardat que l'altre ja fa el mal temps que l'estic buscant. I no aquest, tot això és una mica escampall de coses que estic buscant en aquesta gravació. Que eren tres discos i el tercer acte només hi havia el que estava a la Sinfonia de l'Olu, amb l'escena final. I la veu de Jack el Destripador. I van posar la veu. I els crits d'ella, el crit d'ella, el to de Sky, Rai, que li demana la partitura. Perquè no són...
I clar, estem als anys 50, tu als 60 es fas un...
tot, bueno...
Aquí penso que és un afirmament
perdó.
D'altra estètica a través de la paraula i en canvi després...
Jo he anat a buscar moltes coses, però potser aniré a buscar l'última. L'última que és... Si això del bisbe aquest diu que és el final, n'hi ha una que ja ho he dit abans, que és la senyora consellera d'ensenyament. Aquesta ja dona uns consells que són la destrucció total i absoluta, al meu entendre, de tot el que el ser humà ha fet els últims 4 o 5 mil anys. Ara se'ls n'hi ha a buscar. Comença per dir, a l'escola als nanos no se'ls ha d'ensenyar ni conceptes ni... una paraula que comença amb con. Conceptes ni coneixements. Comencem per aquí. I acaba dient, el nano ha de buscar els seus, el que li interessa, i el que li interessi, això és el seu. I prou, escolti'm, apleguem. Si vol, és això, eh? Va sortir amb una carta a La Vanguardia fa 5 o 6 dies, el tinc allà guardat allà davant. No debe enseñarse, posa en castellà, ni conceptos ni conocimientos. Escolti'm, què és el que ha fet el ser humà? Què s'ha passat uns amb els altres, si no són conceptes i coneixements? Això no s'ha d'ensenyar, així que no s'ha de fer res. Els crios a l'escola, què hem de fer? Buscar allò que els interessi. A mi m'interessa forrar-me, doncs a veure com ho faré. Si vol, ja l'hi diré en seguida, eh? Quan jo era jove, quan tenia un fill tonto, el feia en Guàrdia Civil. Avui dia, quan tens un fill tonto, el fas polític, i ja està, i en seguida es forra de milions, i en seguida li va tot tan bé, de manera que és igual. I de passar, si vol ser Guàrdia Civil, també és igual. Bueno, els fa Mossos d'Esquadra, és el mateix, més o menys. Ja està. M'he dedicat a intentar que la gent pensin i que busquin. I he trobat moltes parets, molta dificultat. La gent venen simplement a rebre. Que els dius, això és això. I els dius, això, au, té, que tens el tal. Home, no sé, busca alguna cosa, fes alguna cosa, fes el teu, però sabent que això i això, i allò, això, altre. La història, aquest llibre famós d'en Carmel, la història comença a Sumer. No sé si comença a Sumer, jo diria que comença abans, però com a mínim a Sumer, i per mi comença molt poema de Parmènides, com a mínim. I en cert aspecte acaba amb Heidegger, per bé o per mal, dient, senyors, recordeu-se'n, eh? El ser, penseu. I Parmènides diu, és, i no és. Ah, mira, sembla que no he dit res, sembla tonto, aquest senyor. Jo ho he dit tot. Bueno, però això a la gent li costa, eh? Carai.
Això, tot el que has fet tu, no? Mira, que anar a Mèxic, no? Per les cultures antigues de Mèxic, Egipte, Grècia, no? Per
exemple, sí, Mesopotàmia, no, no hi hem anat, no.
Però
no.
Egipte sí, per exemple,
sí, que Egipte.
Els morts,
sí, etc. Sí.
Però també per Grècia, evidentment, però també a Mèxic.
Sí,
totes
sí.
Totes les cultures...
Sí, no, això d'acord. I les traduccions de, que he fet d'Egipte, doncs són... Penso una cosa, la tia un amic meu, el Diego, va venir un xicot d'Argentina i el va portar al museu egipci d'aquí a Barcelona, del clos aquest. Aquest és un xorís, deixem-ho estar. Doncs, i va sortir al teatre que es feia a Grècia. I el guia va dir, oh, és que Grècia és la mare de tot, i allà a Grècia va néixer el teatre. I el dia ho diu, perdoni, però no és veritat. El teatre va néixer aproximadament uns 1.000 anys abans a Egipte. Però no, i ara, però què diu vostè? Però és veritat. 1.000 anys abans que Grècia, a Egipte ja consta, està documentat, que ja hi havia gent que anaven amb un carro, dos o tres persones amb un carro pels pobles, representant escenes de déus i de reis davant de l'escena. I un d'ells amb una tumba d'un tio d'Edfo, concretament, davant del temple d'Edfo, on hi ha tot el misteri de la mort de Set en mans de... Ai, Déu meu. Bueno, vaig traduir el text i ara me'n recordo com... El fill d'Osiris, com se deia. Bé, és igual. Doncs un tio que era un d'aquests i diu, jo, en certes ocasions, era un rei i el meu company era l'esclau que me tenia. Amb altres feia de princesa i venia un a conquerir-me i representàvem la mort d'un i la conquista de l'altre. Això és teatre. I es conserva teatre des de fins a l'època dels Ptolemeus, des de les primeres ja se'n van, escolti'm, més de 1.000 anys enrere, eh? I es conserva, ara ningú s'ha preocupat, això és un altre assumpte. L'única traducció que hi ha, que jo sàpiga, és l'anglès i un servidor en castellà. Cosa que ningú s'ha enterat, més o menys, que existeixen aquests textos. Tot i que l'última vegada que vam estar a Egipte, a les afores del temple, sortim allà fora i dic, caramba, què és això? Hi havia una esplanada i tot de cadires. Diu, aquí representem el misteri de la mort de Set en forma d'hipopòtamo en mans de, com se diu el fill? Horus. Horus matant a Set en forma d'hipopòtamo. I no vaig dir res, vaig dir, però carai, què els he vingut? Se n'han entrat, perquè la traducció original és de l'English Spelling Society de Londres. Està traduït de l'anglès. Però es feia... que per cert, la primera vegada que vam anar-hi, les làmines on estan a la paret, eh? Als afores del temple, hi ha com un descobert al cel, un passadís enorme que rodeja tot el temple tancat, i a fora hi ha el misteri aquest, que comença com una mena de quadros, que es van, hi ha tot el text, i les imatges representen. I Horus mata Set en forma d'hipopòtamo. I coi, el vam començar a buscar i no ho trobàvem. No el trobàvem. Dic, però com és possible, coi, un test a l'hipopòtamo? I al finalment em dono compte, ja tinc fotos, ja em van treure una cantant de fotos, l'hipopòtamo és petitet així, perquè com era tan dolent és molt petit. Fins a l'última làmina, quan ja el tenen mort, llavors és gros, perquè com, llavors l'hipopòtamo, Set, Horus, el talla a trossos i va repartint els trossos per tots els gnomos d'Egipte. I llavors a un li dona un jamón, l'altre li dona un tros de pota, l'altre li dona tal i qual, i llavors ja és gros. però tot el resto d'imatges sempre és petitíssim, perquè com era tan dolent, doncs al cap i als déus, ell va amb una barca enorme, hi ha coses... La llança que porta, la llança també parla, la llança també diu la seva. Hi ha un moment determinat que diu, doncs jo seré la llança i tindré l'honor d'enfonsar-me amb la carn d'aquest porc, aquest poca vergonya, aquest tal i qual que va matar Osiris i que la feina ha tingut per ressuscitar-lo, etc. També diu la seva. Bueno, te suposo que potser han continuat o no sé si ho han fet o no. L'última vegada van ser, però no vaig poder... El guia era molt bon home, em va semblar, però em va semblar que no. No vaig poder. Hi havia tota l'esplanada fora, sortint a la dreta, i tot de cadires, em van dir que ja representaven el misteri aquest. Però bé, el misteri és el segle segon de la nostra era, ja. Llavors ja hi ha hagut el teatre grec. Però els orígens se'n van. Està el llibre d'Egipte, la traducció del llibre, és l'última nota que hi ha en el llibre, que és la 84, em sembla, la pàgina 84. Hi ha una nota llarguíssima i explica, allà surt, la nota d'aquesta tomba, d'aquest senyor, on t'explica tota la seva història, que ell era feia teatre i anava pel món com allò que volia fer García Lorca, igual. Igual, anaven representant. I tan aviat feia de princesa com de rei, com diu de vegades jo també era un déu, havia estat content, i bons, etc. Òpera és obra, i obra no es fa pel gust de fer-ho, de passar-ho bé, millor que t'ho passis bé que no malament, o malament en cert aspecte. Però, esclar, sí que està lligat tot, sí.
Inclús els temes que tractes.
I els temes també,
esclar. Els temes i els autors, no?
No és...
Com un, és que, ho he dit abans, no? És com crear una temporalitat o una escissió entre la temporalitat històrica, no?
Ja.
I això potser genera una memòria diferent, que potser el que ara deies que no existeix avui en dia o que no es construeix.
Avui en dia potser és que la gent no té paciència d'enterar-se, no de voler-ho conèixer o de... No ho sé, jo abans els he dit una mentida i també explicaré una anècdota molt curiosa, realment, molt, molt notable. Aquest llibre, això del misteri de Defoe, està traduït a Anglaterra, però el que va editar tot el que es coneix de teatre és un tal Diodon, que tu potser... Aquí a Espanya hi ha alguns llibres d'ell. És un historiador, Edmond, em sembla que es diu, podria mirar-ho, Edmond de Diodon. I aquest senyor va fer un text que es diu Le Théâtre Égyptien, editat al Cairo, al Departament de Cultura Egípcia de l'Ambaixada del Cairo, això, al Cairo, molt bé, a l'any 50, una cosa així, molt bé. I aquest llibre, em vaig entrar que existia, i ens van dir, bueno, doncs demanem-lo. El vam demanar a Cairo, no vam contestar, dic, però m'estranya, perquè allò, em sembla, és un món molt destornillat. Demanem-ho a París, a la Biblioteca Nacional, no el tenen. Demanem-lo a la Biblioteca Nacional de Londres, a la... com se diu?
British.
A la British. No ho tenen, carai. Al Museu Britànic, al Museu Egipci de Turín. No ho tenen, dic, escolta. Va. I llavors dic, mira, escolta, potser no hi ha a través de la Biblioteca de Catalunya. Demanem-ho a la Biblioteca del Congrés de Washington. No contesten. Però un bon dia en telefon de la Biblioteca de Catalunya, escolta, mira, saps què ha passat? Hem rebut un paquetet. Reben un paquetet... I dintre del llibre, sense dir res, simplement dintre del paquetet de la Biblioteca de Washington, el llibre de Diodon. Suposo que era perquè per raons de drets d'autor, perquè nosaltres demanàvem una còpia del llibre, no la pàgina 33, per drets d'autor no podien fer la còpia. Llavors envien el llibre i ja la faran vostès. Aquí tenen l'ocasió del pecat, el pecat el fan vostès. Van fer una còpia, dues, una està a la Biblioteca de Catalunya, l'altra ja tenia un servidor i el vam tornar, s'ha acabat. Però no posava res, simplement un paquetet, Biblioteca de Catalunya, Barcelona, Carrer del Carme, no sé quantos, Biblioteca de Congrés, Washington, no sé què, no sé quantos, s'ha acabat. I es van quedar, vam obrir, diu, què és això? I surt el Teatre Egipcien del Diodon. I allà hi ha tots els textos que es coneixen des dels més primitius fins al misteri de... Llavors vaig fer venir d'Inglaterra tota l'edició, tota la col·lecció, són 20 o 30 volums, que van anar a sortir per fascicles, perquè veu si devien anar fent tot el que és el misteri d'Edfoe del cuento aquest. Bueno, és ben curiós això, eh? Els americans tenen coses ben estranyes, eh? A través de l'Ibovitz vaig tenir una petita curiosa relació amb Sartre, perquè li vaig demanar si em deixava posar música al Diable i al Bon Déu. va contestar molt, molt escuetament, no amb mi, amb en Leibovitz, que és el que tenia una bona amistat, que no, perquè ell mai ho havia pensat com a òpera, que creia que no era adequat. Molt bé. I potser tenia raó, eh? És molt complicada l'obra, potser hauria, però bé, un moment determinat em va semblar que podia ser interessant. Va ser un totxo de... Hauria hagut de fer talls, llavors de quina cara hauria fet ell.
Però que tens obres molt llargues.
Sí, sí, d'acord, d'acord. Bueno, potser en aquest moment, tal com està, comptant això que hi ha aquí sobre la taula, comptant aquesta escena, a veure, ara vaig dir un desbarat, eh? Cuidado. És objectiu i no puc fer-hi més. El dia demà, quan ja no hi sigui, potser em doneu la raó. L'obra més llarga que potser s'ha escrit a la història és un servidor. És l'òpera, Jesús de Nazaret. No sóc catòlic, eh? He nascut en unes circumstàncies catòliques i cristianes. En aquest moment conto que deu ser uns 16 o 17 hores de música. En aquest moment hi han gravades de trossos d'aquí i d'allà que he pogut aconseguir 176 minuts de música. Comptava que amb els meus 80 anys l'orquestra de la ciutat es dignaria a tocar els tres últims fragments que hi ha només amb música sola. Tot i que n'hi ha un, em recorda Beethoven, que té Crist a la muntanya de les Oliveres, Crist a la muntanya de les Tentacions, que seia cor i recitant. Aquesta, una vegada, no sé per quin motiu, l'orquestra de la ràdio televisió la va gravar. I molt bé, per cert, és una gravació magnífica. Aquesta és l'única que hi ha veus i recitant. El resto és música, preludis, etc. Hi ha l'escena de Pietat i Enterrament, que dura exactament 45 minuts de música. Però bé, no puc fer-hi més. I aquesta escena és l'escena última, que és molt, amb molt pocs instruments, que probablement intentarem gravar-la, amb una veu, la veu que vosaltres tots coneixeu, si la recordeu, la veu de Michael Douglas, que és de l'en Josep Vidal. Les veus trastoquen a la gent. Té una amistat. Hi ha algú que tenim una amistat comú amb la reina, perquè la reina està trastocada per les veus. Ella treballava a la televisió i les veus, bueno, tenen. I en Vidal és el seu ídol màxim, però hi ha una relació molt bona amb en Vidal. I, bueno, amb unes circumstàncies que es va... Oh, mira! Bueno, etc. Doncs en Vidal recitaria l'escena en què Jesús es despedeix els seus deixebles abans d'anar a l'hort de les Oliveres. Aquesta escena deu durar uns 20 o 25 minuts i que està aquí, que encara s'ha de copiar, i és l'última que es podia fer sense acords, ni solistes, ni tot el cuento. Jo calculo que deu ser uns 16 o 17 hores, i això s'hauria de fer en 4, 3 o 4 dies. De grans em sembla que eren 11 o 12, sí. I després n'hi ha 4 de càmera. De càmera s'ha fet Murillo, aquesta de Rilke, de Blinde, també de Rilke, la tensió de Sant Antoni és l'orquestra gran. Aquesta és Robert, però és gran.
Sí,
és la, com se diu, de Mallarmé, com se diu, Heròdies. Heròdies de Mallarmé i el misteri de Sant Francesc. Aquest també està gravat. Està per aquí, el trobaran. Bueno. Com diuen a Mèxic, són coses rares però estranyes. Mira, ha estat un camí i hem anat a parar aquí. Em vaig donar de baixa de l'església. Va ser divertit, això. Tu havies conegut el notari en l'Esquerol?
No.
Havia estat a Vilafranca, també havia treballat un temps. Doncs ell va fer un requeriment al bisbat perquè en prenguessin nota de que em donava de baixa de l'Església Catòlica, bla, 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 bla. I es va enviar, no van contestar mai, encara és hora. I em sap greu no haver afegit, no enviar-los una carta i encara amb el Sant Evangeli diu que quan hi ha una ovella descarriada s'ha de sortir a buscar-la, i vostè no hem sortit a buscar ni... Bueno, res de res, encara els espero, però bueno, deixem-ho sense. I molta gent, oh, és que jo, veràs, mira, tinc molta feina, això m'hi costa molt, és que, veràs, són molts diners, home, diners, escolta, es pot fer fotocòpies, es pot fer... A Badalona està ple de fotocòpies i de coses i de... Sí, bueno, esclar, però... Mira, jo conec el cas d'un, que tampoc diré el nom, que es va presentar el Premi d'Honor del Conservatori de Barcelona. I el jurat, hi havia un jurat, hi ha d'haver un jurat, hi havia l'Antoni Ros Marbà, el president era Marçal Gols, en aquella època, un servidor com a mestre de de composició i orquestra, i aquesta persona. I aquesta persona li vaig dir, mira, com hi ha un jurat, era l'estiu, i feia molt bon temps. Però com ara, que, bueno, no veig que no plou, sembla, oi, que no plou?
No, no, perfecte.
Bueno, dic, doncs, has de fer una, algo perquè... Oh, escolta'm, bueno, a veure què ets de fer, perquè veuràs, mira, avui fa un dia molt maco, jo tinc molta feina. Mira quin dia més maco fa, i és veritat, la finestra està oberta, des del primer pis del conservatori es veia el carrer del Bruc, i València, que es veia. Dic, però escolta, sí, però oi que... Bueno, és que això no pot ser, perquè... Dic, però escolta, seu aquí, tot el temps que estàs dient això, és que ja ho fes, agafa un tema, sol, mi, i sobre això fes quatre compassos o cinc, els instrumentes, diu, oh, bueno, escolta, mira, saps què? Escolta, ja tinc prou feina i pots mal de caps. I se'm va. I dius, bueno, però escolti'm, i si digués el nom, desmaiaves. Dius, però escolti'm, no es presenta vostè el Premi Extraordinari de Composició? Oh, és que ja he fet coses, que n'he fet els cursos. Sí, sí, d'acord. També tens unes notes X, i també has fet un X coses. Però si et presentes, hi ha un jurat, i aquest jurat, jo no puc passar l'Antoni Ros i dir-li, escolta, mira, diu que fa molt bon temps, o amb Marçal Gols, que hauria de un disbat del Sala Campanar. Esclar. I jo també fa molt bon temps, també m'aniria, també mira, anem a prendre un cafè aquí a la cantonada, però, en què vols fer-hi? No, no, es van pipar i se'n va anar. Bueno, ai, coi. Oi, després va continuar, perquè la família va haver moltes queixes. En fin, such is life, que diuen aquests senyors.